Mapamundi amb Jordi Lucea.
Bona nit, passen 3 minuts a 8:45. Doble escàndol polític a Itàlia. La Fiscalia de Milà obre una altra causa contra Berlusconi, aquesta vegada per haver pagat gairebé 600.000 euros al marit de la ministra de Cultura del Regne Unit perquè testifiqués en fals en dos judicis que es van celebrar contra el Cavaliere. A més, ha dimitit el ministre de Sanitat per un cas d'espionatge. Això passa només 20 dies abans de les eleccions. Se'n sortirà Berlusconi? I als Estats Units, un George Bush molt afeblit s'ha mostrat públicament preocupat per la crisi dels ports i per la revolta dels seus. Com ja us informava ahir Mapamundi, l'empresa de Dubai va renunciar a gestionar-los després que molts republicans van amenaçar de votar en contra d'aquesta adjudicació al Congrés. En parlarem d'aquí uns minuts amb Gabriel Colomer, professor de Ciència Política. Alemanya ha obert el gran debat de la reforma federal. A França, 600 estudiants estan tancats a la Sorbona en protesta contra el contracte Villepin. I la BBC ha revelat que als anys 70 el govern britànic va vendre material nuclear a Israel. I com cada divendres, l'Espai Europa amb Carme Colomina, que avui tractarà del llibre verd de l'energia, i la revista de premsa, que analitzarà els articles més interessants del The Economist i l'Expresso. Tot plegat des d'ara i fins les 9. Aquí comença Mapamundi. Avui ha estat un divendres negre, molt negre, per Silvio Berlusconi, quan falta un mes just per les eleccions. Avui el primer ministre italià ha rebut un doble revés. D'entrada, la Fiscalia de Milà ha demanat l'obertura d'un judici contra Berlusconi per corrupció i pagaments il·legals vinculats al seu imperi mediàtic. Però és que també s'hi suma una altra dimissió d'un ministre per un escàndol d'espionatge. Ho explica des de Roma Eduard Rabió.
La dimissió de Francesco Storace, ministre de la Sanitat, un altre membre de l'executiu, es veu obligat a deixar l'encàrrec governamental 20 ministres en menys de 5 anys de govern de dreta. Una imatge nefasta per Berlusconi que perjudicarà, sens dubte, la seva campanya electoral. Storace ha dimitit perquè vol demostrar que és totalment estrany a la maniobra arquitectada contra els seus adversaris polítics, Alessandra Mussolini i Piero Marrazzo, candidats amb ell a la presidència de la regió Lazio l'any passat. 16 persones, entre investigadors privats, policies i homes de la Telefònica, han estat arrestats per espionatge telefònic i falsificació de llistes de presentació electoral a través de pirateria informàtica. I per completar el panorama, la Fiscalia de Milà vol processar Silvio Berlusconi, acusat aquest cop de compra-venda irregular de drets televisius per part del grup Mediaset, del seu grup. Còmplice de Berlusconi, l'advocat anglès David Mills, marit de Tessa Jowell, ministra de Blair, que hauria rebut 600.000 dòlars per declarar en fals a favor de Berlusconi. Comentant els fets del dia, el líder de la Unió Romano Prodi ha dit que aquest fi de legislatura és una veritable catàstrofe.
Aquesta notícia té un afegit de Marc Vidal.
El retrat.
SBSF són les sigles de Silvio Berlusconi Club de Fans, que ven samarretes i rellotges per internet a 20 euros amb l'anagrama del magnat i empresari convertit en primer ministre. És una de les moltes gotes que vessa un got d'esperpents al voltant del personatge que afronta aquest any la renovació del seu mandat. La seva carrera empresarial va començar de ben jove, diu a les males llengües que ja venia a punts als seus companys de facultat. També es diu que animava amb el seu cant les nits romàntiques d'un creuer pel Mediterrani. Una empresa immobiliària el va portar a una empresa audiovisual i d'aquí un gran imperi mediàtic que l'ha convertit en l'home més ric d'Itàlia. Ocupa el 25 lloc en les grans fortunes del món. Però els diners no donen la felicitat i el seu gran mal de cap és la justícia al seu país que el vincula amb activitats fosques. Els judicis contra ell i contra els seus col·laboradors són un rosari, fins i tot hi ha col·laboradors seus que han estat condemnats per la seva relació amb la màfia. La primera vegada que va accedir al càrrec de primer ministre, l'any 94, els escàndols, les inquietuds entre la comunitat internacional i les desavinences al seu govern el van portar a dimitir pocs mesos després de prendre possessió. La segona vegada, però, l'any 2001, les coses van anar d'una altra manera. Ha controlat directament tots els fronts del seu govern, tot i que les seves campanyes d'imatge no han servit per evitar els desgasts d'un executiu que ara es veu abocat a la derrota, segons les últimes tendències electorals.
Mapamundi, el món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
Lluny de remetre la polèmica per la gestió dels 6 ports de la costa est nord-americana, continua l'endemà que l'empresa de Dubai, que se n'havia d'encarregar, va acabar renunciant-hi. Avui, els països àrabs del Golf Pèrsic hi han mostrat un malestar evident. Mentrestant, el president dels Estats Units, George Bush, ha estat molt crític amb el Congrés del seu país, que va pressionar perquè l'operació no tirés endavant. Washington, Ignasi Abad.
El president nord-americà ha expressat la seva preocupació pel missatge que arribarà als aliats de Washington al Pròxim Orient després de la implacable oposició del Congrés a la gestió dels ports per part de la companyia Dubai Ports World. George Bush no vol que els recels del Capitoli sobre la seguretat dels ports als Estats Units impedeixin contactes comercials a empreses de països àrabs moderats.
Estic preocupat pel missatge que aquesta qüestió envia als nostres amics i aliats al món, especialment al Pròxim Orient. Per guanyar la guerra contra el terrorisme hem d'enfortir les nostres amistats i relacions amb països àrabs al Pròxim Orient.
La revolta republicana a la Cambra de Representants, que es va materialitzar dimecres amb la introducció d'una esmena que volia bloquejar el traspàs dels ports a la firma de Dubai, operació beneïda per l'administració Bush, s'explica en part per la proximitat de les eleccions al Congrés d'aquí a 8 mesos. El Partit Conservador és qui tradicionalment té més credibilitat en qüestions de seguretat nacional i els dubtes aixecats per com de segurs quedarien 6 dels ports més importants dels Estats Units si aquestes infraestructures les administrava una companyia estatal dels Emirats Àrabs Units han posat els republicans en peu de guerra contra la Casa Blanca. La batalla, però, no ha acabat perquè encara que DP World deixi en mans d'una companyia americana al final la gestió dels ports, el Congrés continua el debat sobre si una empresa estrangera pot fer-se càrrec d'instal·lacions sensibles a la seguretat del país i també sobre el baix nivell d'inspecció de les mercaderies que diàriament entren als ports dels Estats Units. Actualment només es comprova el 5% del volum total de productes que arriben d'ultramar. Però encara hi ha més. Segons el setmanari Time, Dubai té una altra companyia, ISS, que té un contracte amb el Pentàgon que proveeix serveis de costa a vaixells de guerra nord-americans al Pròxim Orient i, de fet, també opera alguns serveis de remolcadors i estibadors en una dotzena de ports dins dels Estats Units.
Gràcies, Washington. Ignasi Abad. Doncs per parlar de tot plegat tenim un especialista sobre aquesta qüestió. Tenim a l'altra banda del fil telefònic que Gabriel Colomer, que és professor de Ciència Política. Senyor Colomer, bona nit.
Bona nit.
Quina lectura podem fer en clau de política interna nord-americana de l'estira i arronsa de George Bush i el Congrés, i en especial dels republicans que s'han revelat?
S'han revelat els republicans una mica per fixar el criteri de la separació de poders, que és molt important als Estats Units. És a dir, el Senat és qui fixa aquests criteris i ha volgut fixar també el seu poder enfront de la Casa Blanca, perquè el poder presidencial, que encara que sembli que és molt, molt important, no ho és tant a efectes interns, que qui porta la política interna dels Estats Units, encara que no ho sembli, és el Congrés i, sobretot, en gran part, el Senat. Els poders executius del president ho són, el disseny constitucional, sobretot en la fundació dels Estats Units, en lògica molt més externa que no interna. I clar, el de Dubai i els ports, el Congrés ha considerat, amb bona lògica, que és una competència seva, no del president.
El fet de que aquesta empresa de Dubai hagi traspassat la gestió dels ports a una empresa nord-americana és una operació de màrqueting o és que realment demostra que George Bush està dèbil en aquests moments?
Les dues coses, podríem dir. Segurament perquè és un element de màrqueting i de traspassar un problema que podia crear un bloqueig literal del negoci, per dir-ho així, del business. I, per tant, en aquests moments que hi ha tot el tema àrab, fonamentalment l'islamista, l'integrisme, etcètera, traspassar-ho a una empresa americana és un fons a fixar criteris, entre cometes, nacionalistes, pro-americà. En segon lloc, això també demostra que el president dels Estats Units porta un segon mandat que, si tots saben que a partir del tercer any és ja un, el que se'n diu el mandat de l'ànec coix. L'ànec coix ha començat literalment en el seu primer any, i porta dos, i ja veurem què passarà a les eleccions de la tardor, que renova gran part del poder legislatiu.
Diu la premsa nord-americana que és tan dèbil el poder de Bush en aquests moments al Congrés que hi hauria tanta oposició a aquest projecte que amb el veto presidencial no n'hi hagués hagut prou.
És correcte. És a dir, que el president pot vetar una llei. El que passa és que després, si el Congrés té la majoria suficient, pot aixecar el veto. I en aquest cas l'oposició era tan gran des de les seves files. Recordem que té una majoria amplíssima republicana, tant en la Cambra de Representants com en el Senat. I això vol dir que la rebel·lió dels republicans en les dues cambres és altíssima per poder vèncer el veto del president. És a dir, que havia perdut totalment el seu espai de seducció sobre els congressistes. Per què? Doncs perquè hi ha eleccions de renovació del Congrés a la tardor, i aquest tipus de política, en una lògica molt interna, molt nacionalista, molt americana, això feia que molts republicans que haguessin hagut d'anar a les eleccions de la tardor haguessin tingut problemes per haver votat a favor o haver donat suport a aquest tipus de política del president Bush.
En les últimes setmanes s'han promogut diversos projectes legislatius tendents a revisar les condicions que s'imposen a les inversions estrangeres. Mm-hmm. És això una reacció a la tàctica de la por que ha promogut el mateix Bush en aquests últims anys?
En certa mesura seria la tàctica de la por. El que passa és que ell juga, sobretot no tant ell, sinó el seu gran estratega de campanyes, que és el Karl Rove, sempre va jugar amb una estratègia de president en guerra. El tema, jo diria que s'estan revisant la dependència que té en aquests moments l'economia americana de les inversions estrangeres, sobretot japonesa i d'Aràbia Saudita. És a dir, si mirem realment qui compra el deute americà i, per tant, de qui és depenent els Estats Units en la seva economia, és fonamentalment de països estrangers i, per tant, tenen un greu problema si en algun moment aquests països decidissin retirar el seu suport o vendre, per exemple, els diners o els bons federals que tenen en aquests moments comprats. Per tant, la legislació va encaminada fonamentalment a protegir l'economia americana, que podria tenir problemes seriosos si hi hagués una retirada massiva de diners dels bons federals.
Gabriel Colomer, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Bona nit, gràcies.
Bona nit i a vosaltres, gràcies.
Catalunya Informació. Ara, més notícies en una hora.
Són 9:15. Txell Feixas, bona nit.
Hola, bona nit.
Les notícies en un minut.
L'Estatut continua el seu periple a la Comissió Constitucional del Congrés, que avui n'ha aprovat els dos primers capítols.
El primer, que fa referència als drets i deures, s'ha tirat endavant amb una modificació a l'article sobre el dret a morir amb dignitat. El segon es centra en les institucions de Catalunya. En els dos casos, el PP hi ha votat en contra. Llum verda també a la reforma fiscal del govern espanyol. Canvis més importants: es podran retirar la totalitat dels diners dipositats en plans de pensions, però es treuen les avantatges fiscals que s'han donat fins ara. També augmenten les deduccions pel tercer i quart fill. Parlem just dels més joves, perquè la nova llei de protecció al menor preveu que en casos d'alt risc de maltractament la policia pugui endur-se'ls de casa per decisió de la Generalitat i sense necessitat d'ordre judicial. I acabem amb el pla de sanejament de Ràdio Televisió Espanyola, que preveu una reducció de plantilla de més de 3.000 treballadors. Els sindicats diuen que al darrere s'hi amaga la voluntat de liquidar l'ens públic. Finalment, el temps: núvols que van en augment, potser hi haurà algun ruixat aïllat que serà més intens al Pirineu, al vessant nord, nevades que poden ser intenses, vent als dos extrems del país i una situació que millora aquest cap de setmana.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Connexió amb el nostre equip viari. Margarida Palomar, bona nit.
Hola, bona nit. A aquesta hora ha millorat força la situació a la xarxa viària catalana. Destacar la circulació encara amb congestió i aturades a la C16 a l'eix del Llobregat, el seu pas per Gironella, Balsareny i Porreig en direcció a Berga. També tenim retencions encara a la B23 a Sant Just d'Esvern en direcció a Martorell. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, lentitud a la Vall d'Hebró, a la Ronda de Dalt en sentit Besòs i a la Ronda Litoral al Moll de la Fusta també en sentit Besòs. Intensitat de sortida per l'extrem nord de la Gran Via. Això és tot des del Centre d'Informació Viària de Catalunya.
I si el tren que estàs esperant no és en realitat un tren? Audi A4 2.0 TDI 140 cavalls per 0 euros al mes. Amb una entrada de 19.302 amb 0,2 euros, 36 quotes de 0 euros, una quota final de 14.823 amb 46 euros i un 7,83% TAE. Audi A4 2.0 TDI 140 cavalls per 0 euros al mes. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Mapamundi.
Entre 300 i 600 persones han assaltat les instal·lacions de la Universitat de la Sorbona en una clara escalada de les protestes estudiantils per la política laboral del govern que flexibilitza la contractació juvenil. Els joves s'han atrinxerat al pati de la prestigiosa Universitat de París en una acció que no es produïa des de la revolta estudiantil del maig del 68. Sergi Roc.
La situació és cada vegada més tensa perquè s'han fet barricades amb taules i cadires i hi ha hagut fins i tot enfrontaments amb els vigilants del centre que intentaven reduir els joves. Centenars d'estudiants més han estat dispersats per les forces antiavalots abans que aconseguissin entrar-hi. La Sorbona, que ha suspès les classes fins dilluns, és una de les 40 universitats públiques, la meitat del total que hi ha a França, que avui han continuat amb vagues, bloquejos i protestes per aquesta reforma laboral aprovada pel govern del país. La polèmica és al voltant dels anomenats contractes de primera ocupació per joves creats per l'executiu per lluitar contra l'atur. En concret, fan possible l'acomiadament lliure durant 2 anys a canvi d'una indemnització mínima.
Saltem al Regne Unit, que podria haver col·laborat en el comerç amb Israel de components per fabricar armament nuclear, segons ha denunciat la cadena BBC. Londres, Núria Coromines.
Segons la BBC, hi ha proves que demostren que el govern britànic estava al corrent de la venda d'unes 20 tones de plutoni i altres materials a Noruega que després van acabar en mans d'Israel amb la intenció de ser utilitzades per fabricar armes atòmiques. En un reportatge emès a la televisió britànica, es citen documents classificats com a secrets, així com contactes amb exresponsables del govern britànic. La BBC assegura tenir una còpia d'una carta de l'empresa que va subministrar els productes a Israel i a una cita al Regne Unit com el proveedor. El canal de televisió també afirma tenir proves que demostren com les autoritats britàniques d'energia atòmica van escriure una carta al Ministeri d'Afers Exteriors britànic on es parlava d'aquesta venda a Noruega. En la carta es diu que s'ha venut a una empresa noruega massa quantitat d'un producte anomenat aigua pesada per fabricar armes nuclears. El govern britànic de moment diu que no sabia res de les intencions que tenia aleshores Noruega o Israel, però la BBC insisteix que en documents secrets es mostra com el Ministeri d'Afers Exteriors britànic estava al corrent de tot plegat i que posseïa informes de l'Agència d'Intel·ligència Nord-Americana, la CIA, en els que s'assegura que durant 1957 i 1958 Israel havia intentat desenvolupar un programa nuclear. Els líders polítics d'oposició ja han exigit s'iniciï una investigació.
Mentrestant, Alemanya ha arrencat el debat que acabarà desembocant amb la reforma institucional més important en aquest país des de la Segona Guerra Mundial. Berlín, Oriol Serra.
La primera sessió de debat parlamentari sobre el procés de reformes ha estat intensa i no exempta de crítiques, les quals surten dels partits de l'oposició, però el que és més preocupant és que també hi ha veus discrepants a les files socialdemòcrates que suposen el traspàs complet de les competències en matèria d'ensenyament als estats federats. Totes aquestes crítiques fan tema que la reforma del federalisme es converteixi en una reformeta, sobretot si socialdemòcrates i conservadors, els principals propulsors d'aquest procés històric, acaben cedint a les pressions, procedents sobretot del Partit Liberal. El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Peter Strug, però s'ha mostrat convençut que la reforma arribarà a bon port.
Al final, senyores i senyors, tancarem una reforma del federalisme que deixarà el nostre país més ben preparat pel futur, que farà les decisions preses aquí, al Parlament, més transparents, que serà acceptada pels ciutadans i que serà aprovada pels diputats del Parlament Federal Alemany. Moltes gràcies.
El procés per aprovar la reforma del federalisme alemany durarà mesos i entrarà en vigor com a molt aviat a principis del 2007, un cop hagi estat aprovada per 2/3 parts del Parlament i del Senat alemanys.
Europa. Europa, com sempre, cada divendres amb Carme Colomina. Bona nit.
Hola, bona nit.
Dèiem fa uns minuts, Carme, que els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea estan reunits a Salzburg en aquesta trobada informal. La setmana va començar també amb una altra d'aquestes trobades, la dels ministres de Defensa.
Sí, aquesta vegada a Innsbruck, i va coincidir amb la publicació d'una carta als principals diaris europeus firmada pels ministres de Defensa de França i Gran Bretanya, on insistien que cal reforçar la inversió en la indústria i la capacitat armamentística europea. Londres i París deien també en aquesta carta que aquest enfortiment no és incompatible amb una aliança transatlàntica forta i deixaven ben clar només començar que l'OTAN és la pedra angular de la defensa europea.
De tota manera, el gran tema de la setmana ha estat aquest llibre verd, la proposta de la Comissió Europea per fer funcionar millor el sector energètic a mans dels estats.
Sí, sens dubte, l'energia, com s'ha vist amb tot aquest enrenou de les possibles fusions d'empreses energètiques, és en mans dels estats que, tot i haver-se compromès a acabar amb els monopolis, consideren que aquest és un sector vital i es neguen a cedir control a Brussel·les. És un tema econòmic, polític i mediambiental. La Comissió vol augmentar, per exemple, la capacitat de la interconnexió elèctrica i de gas entre França i l'Estat espanyol. Això ens afecta directament. També posa sobre la taula la vulnerabilitat política de la Unió Europea davant de socis com Rússia i Algèria, de qui depèn gairebé exclusivament per a les seves reserves de gas. I amb tot això, els caps d'estat i de govern hauran de discutir aquest document el pròxim 24 i 25 de març a la cimera de Brussel·les, però, de fet, el silenci que hi ha hagut fins ara és prou significatiu. Els 25 no volen perdre el control sobre els seus mercats energètics i el document de la Comissió no planteja ni terminis immediats ni possibilitats de sancions a qui no compleixi. La discussió dels 25 també s'escalfarà quan França plantegi que l'energia nuclear és l'alternativa per no dependre tant del petroli. El comissari europeu d'energia, Andris Piebalgs, ha defensat a Catalunya Ràdio la necessitat d'obrir un debat sobre l'energia nuclear.
Hauríem de tenir un debat obert, no evitar-lo. Em preocupa molt més la situació actual, on no parlem de res, perquè en aquests moments només hi ha un sol estat membre que tingui un pla dissenyat per l'amagatzematge de residus nuclears. És Finlàndia, la resta no es defineixen. Això és el que demana la Comissió. Nosaltres no diem que aquesta és l'alternativa. Nosaltres només constatem que en aquests moments ja estem produint energia nuclear i en parlem del tema.
Bé, és només un fragment, un avenç de l'entrevista que podreu seguir i escoltar íntegrament al programa El Rapte d'Europa diumenge a les 3 de la tarda a Catalunya Ràdio. Però, Carme, l'energia serà un dels temes d'aquesta cimera, però n'hi ha hagut d'altres.
Sí, aquesta setmana hem començat a conèixer el projecte de conclusions que es prepara ja per aquesta cimera econòmica de primavera, com se li diu, i on s'insistirà en que cal accelerar les reformes econòmiques ara que per primera vegada en molts mesos es veu una recuperació econòmica. A la Unió Europea hi ha 19 milions d'aturats i la presidència austríaca vol demanar als caps d'estat i de govern que es comprometin en la creació de 2 milions de llocs de treball nous. Cada estat ja va dissenyar l'any passat el seu propi pla de reformes, però de moment no hi ha progressos i pensem, perquè ho tenim ben fresc, en les manifestacions que ha viscut França aquesta setmana, per exemple, contra les impopulars reformes laborals que ha presentat el primer ministre Dominic de Villepin. És un tema complicat.
En política exterior, alguna cosa a destacar?
Doncs encara que ens pugui semblar llunyà, la Unió Europea porta moltes setmanes seguint de prop i amb advertències serioses la celebració d'eleccions presidencials prevista per la setmana que ve a Bielorússia. L'oposició política va estar fa un mes a la Comissió i al Parlament per demanar més pressió internacional davant d'uns comicis que es presenten ben poc democràtics. Un dels seus líders, precisament de l'oposició, acaba de ser sentenciat a 2 setmanes de presó i no podrà participar en el que queda de campanya. La secretària d'Estat nord-americana ho va posar ben clar fa pocs dies quan va anomenar el president bielorrus Alexander Lukashenko com l'últim dictador d'Europa. No és l'únic règim poc democràtic, però de moment, des del Parlament Europeu, s'ha demanat a la Unió que preparin sancions contra les autoritats bielorusses si finalment les eleccions del 19 de març acaben sent una farsa.
Acabem, com sempre, amb les previsions per la setmana que ve.
Dues interessants a l'Eurocambra. Aquesta setmana hi ha ple a Estrasburg, una relacionada amb el Pròxim Orient, amb la visita dimecres del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, l'altra, la participació de la comissària de la competència holandesa, Nelly Kroes, en el debat sobre les fusions d'empreses al mercat interior. Segur que eurodiputats espanyols, alemanys, francesos i italians tindran molt a dir en tot això.
Carme Colomina, gràcies. Fins divendres. Bon cap de setmana.
Adéu-siau, igualment.
Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
4 minuts i arribarem a les 9 de la nit. L'Economist encapçala el repàs avui a la premsa internacional setmanal. La publicació britànica dedica la seva portada a l'acord de cooperació nuclear entre els Estats Units i l'Índia, una portada caricatura en què apareix el president nord-americà vestit de cowboy muntant un míssil nuclear i amb un títol de pel·lícula, George Bush, doctor negocis estranys.
Sense embuts, The Economist es mostra partidari que el Congrés dels Estats Units veti el tractat que acaba de firmar Bush amb el govern indi. El setmanari considera que aquest acord posa en perill tots els esforços que s'han fet per controlar la proliferació nuclear. L'article reclama un canvi de plantejament en el joc de la no proliferació i es pregunta com és possible que Bush se li hagi acudit aquest pacte just ara, quan està candent el contenciós nuclear amb l'Iran. En aquest sentit, The Economist alerta que en lloc d'un virtuós cicle antinuclear, el que podem tenir ara és un cercle viciós pronuclear. La revista britànica insisteix que els Estats Units tenen moltes altres maneres per demostrar el seu afany de cooperació amb l'Índia, que no pas el d'assistir a les seves ambicions nuclears.
A l'Expresso s'hi pot llegir un satíric article de l'escriptor italià Umberto Eco. Entre altres qüestions, Eco es lamenta de tots aquells capítols de l'actualitat diària que mereixerien ser objecte d'anàlisi, però que acaben oblidant-se i sense que ningú no en demani comptes. Molt d'ells, com el que s'encarrega de recordar Eco, protagonitzats per Silvio Berlusconi.
Recorrent al sentit de l'humor, l'autor va detallant una per una diverses trobades del premier italià amb els mandataris internacionals. Comença amb Bush i el consell que va rebre de Berlusconi per no iniciar la invasió d'Iraq. Diu Umberto Eco que després d'escoltar el seu amic italià, el president nord-americà, li va faltar temps per enviar les tropes i començar els bombardejos. Un altre dia, el primer ministre Berlusconi convida Vladimir Putin. L'agafa del bracet, segons detalla Eco, i li demana que pensi en ell. Tot seguit, el president rus talla el subministrament de gas a Itàlia. Després de recórrer aquestes i altres anècdotes, l'autor es pregunta: que votin tots per Berlusconi?
La contraportada.
Ha mort John Profumo, l'exministre de Defensa britànic que va protagonitzar l'escàndol sexual més gran de la Guerra Freda. Tenia 91 anys i vivia retirat de la política. Profumo va haver de deixar el càrrec el 1963 quan es va descobrir que tenia relacions amb una prostituta que a la vegada tenia de client l'agregat naval de l'ambaixada soviètica. Això passava pocs mesos després de la crisi dels míssils a Cuba. El polític va haver de comparèixer al Parlament i allà va negar davant dels diputats, molt solemnament, que la seva relació amb la prostituta hagués estat totalment incorrecta. Però la premsa, sobretot la sensacionalista, es va encarregar de demostrar tot el contrari amb tot luxe de detalls. Davant l'evidència, i abans que caigués tot el govern de Harold Macmillan, Profumo va presentar la dimissió. Profumo va ser, doncs, víctima de la seva pròpia mentida. No va haver de dimitir perquè tingués una miqueta prostituta, sinó perquè va mentir al Parlament. El mateix li va passar anys més tard a Richard Nixon. En tots dos casos, van pagar les conseqüències del saludable culte a la veritat que tenen les societats anglosaxones. Tot i que, veient el que està passant darrerament, sembla que aquesta noble tradició s'està perdent. Cada vegada és més freqüent veure polítics que menteixen en anglès i no els passa res. Bona nit. Fins dilluns.